És un quart i cinc minuts de nou del matí. Al Supermatí és temps per l'entrevista i avui volem parlar amb en Gabriel de Prado. Gabriel de Prado, bon dia.
Hola, bon dia, Miquel.
En Gabriel de Prado és el responsable del Museu Arqueològic de Catalunya, a Ullastret, diguem-ne, el jaciment del poblat ibèric d'Ullastret, que el tenim, a més, aquí a tocar, que és un d'aquells espais que sovint els tenim a prop i no els acabem de tenir presents. Abans de parlar amb ell, però, fem, com sempre, una petita radiografia amb en David Parreño.
El Museu d'Arqueologia de Catalunya té a Ullastret una de les seves seus. Des de l'any passat incorpora una sala per veure una reconstrucció en 3D de l'antiga ciutat. A part, també acull altres activitats, com podrien ser concerts, espectacles, tallers i visites guiades.
Gabriel, fins a quin punt és cert això que dèiem, que aquest jaciment d'Ullastret és un lloc que tenim molt a tocar i que moltes vegades el tenim una mica desconegut per part de la gent d'aquí mateix?
Doncs sí, això és la realitat, no? I ens passa molt sovint que el que tenim més a prop de casa potser a vegades és el més desconegut, no? Hi ha molta gent que ha viatjat per tot el món i coneix molts elements del patrimoni d'arreu del món i a vegades no coneix el que té al costat de casa, no? Però, bueno, és una qüestió també, aquí també hem d'entonar una mica la culpa nostra, que a vegades potser no sabem arribar també al gran públic, no? I explicar exactament què és el que tenim al costat de casa, no?
Bé, segurament la mateixa temàtica fa moltes vegades que sigui complicat, no?, accedir a aquest tipus d'espais on a vegades costa molt explicar el relat històric en un jaciment arqueològic.
Sí, la realitat és que explicar l'arqueologia no és fàcil, no? Quantes vegades hem sentit aquesta frase de són només pedres, no? I en aquest sentit, el que comentava el teu company, l'any passat vam inaugurar una sala on es projecta un audiovisual amb la reconstrucció en 3D de tot el conjunt, el qual ha suposat per nosaltres una eina molt important per poder difondre i divulgar aquest patrimoni. Es pot veure en aquesta sala, en el mateix museu, però també hem fet versions que estan penjades a les xarxes socials i també hem fet una versió per a ulleres de realitat virtual que esperem que aviat es pugui tenir també en xarxa i que la gent se la pugui descarregar i veure-ho també amb aquest tipus d'aparells.
Sí, sobre aquesta experiència volia preguntar d'on surt la iniciativa de muntar una sala, especialment aquesta sala que teniu aquí on es projecta aquesta realitat virtual. D'on surt aquesta idea i com es du a terme?
Doncs aquesta idea sorgeix d'un projecte que vam iniciar ara fa 2 anys, que es va poder desenvolupar gràcies al programa Patrimoni en Acció, que és un programa que es va desenvolupar entre el Departament de Cultura i l'Obra Social La Caixa, precisament per això, per donar més visibilitat i que la gent pugui entendre més bé com és el nostre patrimoni arreu de Catalunya. I gràcies a aquest programa ens vam plantejar la reconstrucció virtual de tota la ciutat ibèrica d'Ullastret, és a dir, de les més de 15 hectàrees que conformaven aquesta ciutat, i una vegada vam tenir feta aquesta reconstrucció, vàrem muntar aquests dos productes. Per una banda, aquesta sala immersiva, en la qual grups de 5 persones poden veure aquesta reconstrucció virtual, i per una altra banda, la mateixa reconstrucció l'hem adaptat per poder ser visionada amb ulleres de realitat virtual.
La sala immersiva passa per ser un espai on no només es projecta un vídeo, sinó que tinc entès que hi ha moviment i que vaja, bé, la mateixa paraula ho diu, no? Sala immersiva, que al final acaba introduint el visitant pràcticament en l'espai tal i com era en aquella època.
Sí, realment és un projecte bastant innovador que es basa en conceptes com el Magic Box, la caixa màgica o altres conceptes que s'han aplicat en altres llocs del món, però que per primera vegada a Catalunya, i podríem dir que arreu de l'estat espanyol, s'utilitza en patrimoni cultural per poder ensenyar com era aquesta ciutat. Ho hem presentat en diversos llocs arreu del món, en festivals i fires dedicades a ensenyar el patrimoni cultural, i la veritat és que ha tingut un gran èxit perquè hem aconseguit un equilibri entre el rigor científic, és a dir, poder ensenyar allò tal com era sense haver d'inventar-nos i haver de recórrer a la fantasia, però alhora també té un costat lúdic, perquè es tracta d'un audiovisual, diguéssim, que té, com deies, no? No vull desvetllar el secret, perquè segurament molta gent, molts dels vostres oients encara no l'han vist.
Home, jo té... pels vídeos que he vist a la xarxa sobre aquest espai, la veritat és que té pinta d'espectacular. Té pinta de ser... Sí. Deixa'm fer la comparació una mica... totalment mancada de rigor, eh? Però és una mica entrar a l'espai Jurassic Park, però del poblat d'Ullastret.
Bueno, potser és una mica exagerat, però sí que realment és una experiència que tot tipus de públic han valorat molt bé, perquè realment la gent no s'espera el que veurà. Hem intentat fugir del tradicional audiovisual que explica la història, que segueix un fil narratiu una mica monòton a vegades, i això hem de reconèixer, no? Com et deia al principi, que potser hem estat mancats, el nostre col·lectiu en general, mancats d'una mica de saber arribar a la gent, no? I en aquí el que hem buscat en aquest projecte és, sense perdre el rigor i la seriositat que requereix, és poder arribar d'una manera més lúdica, i que tant la persona més entesa i que té més coneixement i que vol un nivell de coneixement més alt, com la persona més profana que tot just pren contacte amb la cultura ibèrica per primera vegada, doncs se sentin còmode i puguin conèixer com era aquesta ciutat ara fa més de 2.200 anys.
Gabriel, aquesta és la manera bona que el col·lectiu, o que diguem-ne que el sector de la investigació té per fer arribar els resultats de les recerques i de les investigacions, diguem-ne, a la gran massa? Podria ser aquesta la sortida o la solució, això que dèiem al principi?
Sí, jo crec que sí, que aquesta és una de les vies d'acostar el patrimoni. Hi ha d'altres, però jo crec que la realitat virtual i aquests entorns immersius són una de les vies de poder acostar al gran públic la recerca arqueològica, perquè tampoc no hem d'oblidar que totes les dades que estan volcades en aquest audiovisual segueixen un procés de recerca molt rigorós. No? Hem treballat amb alguns dels millors especialistes en cada matèria per intentar reconstruir tal com era ara fa 2.200 anys. Per exemple, i això sí que ara faig una mica d'espoiler, però hem reconstruït un vaixell tal com era ara fa 2.200 anys, i hem treballat amb el Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya, que té la seu aquí a Girona, i amb un dels millors especialistes d'arquitectura naval que hi ha aquí a l'estat espanyol. Per tant, hem intentat que cada element que hem reconstruït tingui la màxima rigorositat. Això la gent, quan ho veu, potser no ho aprecia, però nosaltres, des del nostre punt de vista, estem en tota la nostra recerca d'una manera que no es fa avorrida i que arriba d'una manera bastant intel·ligible a la gent.
Per tancar una mica aquest capítol, i de cares a la gent que ens està escoltant a través de Ràdio Capital de l'Empordà, però també a través de Ràdio Bisbal i d'Extra FM a Costa Brava, que reemeten aquest programa perquè es pugui escoltar per tota la comarca, a la gent, per exemple, del sud de la comarca, gent de Platja d'Aro, de Sant Feliu, de Santa Cristina d'Aro, com els hi expliquem el que hi ha a Ullastret, i què els hi diem que s'hi trobaran si venen a veure-ho? I per què han de venir a veure-ho?
Doncs Ullastret avui en dia està considerat segurament el jaciment de la cultura ibèrica, que és aquesta cultura del primer mil·lenni abans de Crist, més important de tota la franja que ocupa aquesta cultura, que seria tot el vessant mediterrani de la península. És un jaciment que té més de 16 hectàrees. Si ho extrapolem ja a nivell europeu, es tracta dels jaciments de l'edat del ferro més importants, i la seva visita, la gent que vingui, gràcies a una audioguia que està inclosa amb el preu de la visita, poden fer el recorregut per aproximadament les 3 hectàrees que estan obertes al públic, perquè no hem d'oblidar que hi ha una part important del jaciment que encara està pendent d'excavació. I després de poder visitar tot l'exterior, aquestes 3 hectàrees, després poden accedir al museu. És en aquest punt en el qual podran veure l'audiovisual, que complementa la visita que abans han pogut fer amb l'audioguia. És una manera de posar imatges a tot el que se'ls ha anat explicant durant la visita, i després, per acabar, podran veure el museu, on hi ha una representació dels objectes més rellevants o que més bé expliquen com era i com es vivia en aquesta ciutat. És un museu relativament petit, però que il·lustra molt bé com era aquesta vida quotidiana de la població que vivia aquí.
Mm. Plantegem-ho en termes de tipus de públics. Entenem que aquí pot venir des de gent adulta fins a famílies amb nens. Garantim als nens que s'ho passaran bé, a més a més.
Sí, perquè a banda del que són les visites habituals, tenim també activitats per la mainada, tenim activitats per gent que té un interès més enllà del que és l'habitual. És a dir, tenim activitats una mica que cobreixen tot l'espectre de la població. Des de precisament l'any passat, també justament en el mateix moment que es va obrir aquesta sala immersiva, el que vam tenir va ser també la inauguració de l'audioguia infantil. És a dir, hem adaptat els continguts de l'audioguia per adults perquè també en puguin gaudir els nens, perquè hem de pensar que si ja és difícil arribar als adults, doncs imagineu-vos també els nens, no? Hem de rebaixar una mica el llenguatge, però la veritat és que està funcionant molt bé i les enquestes ens diuen que els nens s'ho passen bé i que moltes vegades fins i tot volen saber més del que els hi arribem a explicar.
Canviem de qüestió perquè a finals de gener varen publicar la notícia que allà mateix, al jaciment, havíeu fet un estudi, una vintena d'arqueòlegs havien fet un estudi i s'havia descobert un espai, una illa. No sé si ho estic dient bé ara, això, eh?
A veure, de fet, l'existència d'aquesta illa ja era coneguda, però efectivament et refereixes a la publicació d'un llibre, d'una monografia, sí, que ens està parlant dels treballs que es van fer ara fa uns anys de prospecció geofísica.
El 2012, si no m'equivoco, eh?
Correcte. És un sistema que permet documentar les restes que hi ha sota terra sense haver de fer cap mena d'intervenció arqueològica convencional. No? És, perquè ens entenguem, és com fer una mena de radiografia del que hi ha en el subsol sense haver de tocar res. I gràcies a aquestes prospeccions que es varen fer el 2012 amb equips, com deies, d'arqueòlegs...
És a dir, deixa'm caricaturitzar-ho un moment, eh? És a dir, no vau, per descobrir això no vau haver d'anar amb el pinzellet i el palatí, sinó que vau fer això, no? Una espècie de radar o de radiografia.
Correcte,
que us va explicar què hi havia sota terra.
Correcte. Són aquestes tècniques que ens permeten utilitzar el radar, la prospecció magnètica, que ens permeten veure que hi ha en el subsol i que ens permeten avançar en el coneixement d'una manera exponencial. No? Penseu que l'illa d'en Reixac és una part de la ciutat ibèrica d'Ullastret que només es coneixia amb una superfície d'uns 3.000 metres quadrats que s'havia excavat durant els anys 90, i gràcies a aquests treballs que hem publicat recentment i a més amb una vocació també internacional, és una publicació que s'ha fet en anglès perquè estarà present amb tots els instituts de recerca i universitats europees que treballen sobre aquests temes, doncs gràcies a aquesta publicació hem donat a conèixer els resultats. Hem passat de conèixer unes 3.000 metres quadrats aproximadament a conèixer gairebé 4-5 hectàrees del jaciment.
Déu-n'hi-do.
Per tant, hem fet un salt qualitatiu. I gràcies precisament a aquests treballs és el fet que ens ha permès fer aquesta reconstrucció de la ciutat, perquè si no, sense tenir aquest coneixement realment, tot el que podríem fer en la reconstrucció seria fabulació, no? Per tant, ens basem en dades molt, molt reals, no?
Gabriel, i al voltant d'això, quin seria el següent pas?
Doncs el següent pas és intentar, continuant en aquesta línia, com et deia, de combinar la recerca, tot i que, lògicament, ens trobem amb uns temps complicats a nivell de finançament, però la veritat és que hem intentat continuar treballant amb la recerca, perquè aquesta recerca tard o d'hora s'acaba convertint en productes per al gran públic perquè la gent pugui conèixer més com era la cultura ibèrica, com es vivia, no? Per exemple, ara fa uns anys també, justament el 2012, es va produir una troballa també important, que van ser aquests cranis enclavats que es van trobar també poc després de realitzar aquests treballs de prospecció geofísica, que van donar peu a una exposició temporal que vam tenir durant gairebé un any aquí a Ullastret i que després va estar en altres museus, no? Una exposició que explicava una mica en què consistia aquest ritual dels caps tallats. Per tant, la recerca, diguéssim, continua i la nostra línia de treball està tant en recerca com en mostrar aquesta recerca en el gran públic.
La veritat és que sona tot plegat, sona desconegut, però sona interessant i bé, des d'aquí som dels que considerem això, no? Que no només pel fet històric que representa, sinó per la proximitat en la que ho tenim, creiem que sempre val la pena acostar-se a Ullastret, que ho tenim molt a prop, i moltes vegades quan es parla de jaciments arqueològics és molt fàcil parlar de Tapuerca, és molt fàcil de parlar d'Altamira, vull dir, qui més qui menys li ve al cap. I moltes vegades ens oblidem això, que aquí mateix, a molt pocs quilòmetres, nosaltres perquè tenim, en aquest moment som a l'estudi que tenim a Pals i ho tenim a tocar, eh? però moltes vegades ens oblidem d'aquestes coses i val la pena recordar-les. Per tant, ens venia de gust parlar-ne amb en Gabriel Prado, Gabriel D. Prado, que és el responsable del Museu Arqueològic i diguem-ne, en la seva delegació o representació aquí a Ullastret, Gabriel.
Molt bé, doncs moltes gràcies, perquè precisament aquest tipus d'entrevista que feu doncs, contribueixen a divulgar, no?, la nostra tasca i també, per descomptat, convidar-vos a visitar-nos quan vulgueu. No? Nosaltres tenim obert tots els dies de la setmana, excepte dilluns, i amb molt de gustos ho rebrem aquí.
Nosaltres som molt partidaris d'explicar-ho des d'aquesta vessant més lúdica, no tant per manca de rigor científic, sinó per la necessitat aquesta d'explicar-ho a la gent que ens està escoltant i moltes vegades ho desconeix. Abans has esmentat una qüestió sobre relativa als recursos que es poden dedicar a la investigació. Tota aquesta zona d'Ullastret depèn del Departament de la Conselleria de Cultura de la Generalitat, Departament de Cultura, com sempre, amb les arques molt migrades per recursos, per crisi. Com ha afectat tot això?
Doncs clar, lògicament, com en tots els àmbits de la societat, els pressupostos s'han reduït, però sí que és veritat que hi ha una aposta ferma per part de tots els sectors implicats perquè es pugui continuar treballant amb recerca i perquè es pugui continuar treballant amb acostar al públic aquest patrimoni, no? I en aquest sentit, tornant al que comentava al principi, també són importants aquestes aliances amb el sector privat que ens permeten fer coses que potser amb els recursos propis no podem, no? En aquest sentit, la reconstrucció virtual, doncs, gràcies a aquest programa Patrimoni en Acció entre el Departament de Cultura i l'Obra Social La Caixa, doncs es va poder desenvolupar, no? Amb els nostres recursos propis segurament no ho haguéssim pogut. I, per exemple, un altre exemple també de col·laboració entre públic i privat ha estat aquests treballs de prospecció geofísica i aquesta publicació. Uh-huh. Heu de pensar que en aquests treballs que varen ser, diguéssim, van ser dirigits pel Museu d'Arqueologia de Catalunya, però també va comptar amb l'empresa SOT Prospecció Arqueològica, i en la qual van col·laborar empreses i institucions tant a nivell europeu com de l'Amèrica del Nord, no? Tot de manera desinteressada, perquè moltes vegades l'empresa privada també està al costat de la recerca i de la divulgació del patrimoni, i tothom, diguéssim, intenta col·laborar amb la mesura del possible.
Queda clar. Nosaltres, per part nostra, algun dia ens agradarà entrevistar el conseller de Cultura i ens agradarà que hi siguis tu també en aquesta entrevista allà mateix al jaciment d'Ullastret per parlar sobre la cultura del país, sobre l'Empordà i, evidentment, sobre aquest jaciment. Per tant, ja t'avanço ara que en algun moment, quan ens sigui possible, contactarem amb vosaltres per intentar tancar aquesta entrevista allà mateix in situ sobre el terreny, que tot el que tingui relació amb la cultura són temes que ens interessen especialment.
Molt bé, doncs molt de gust i moltes gràcies.
Gabriel de Prado, que vagi molt bé, gràcies i sort.
Adéu, bon dia.
Les 8 del matí i 37 minuts, esteu escoltant el Supermatí, entrem al segon bloc del programa.